Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. La tradició de guarnir els carrers i places de la Diada del Corpus per dignificar el pas de la processó, perduda als anys 70, va ser recuperada a Ripollet l'any 2002 per l'Associació Cultura i Tradició. Des d'aleshores, la festa relata amb força i cada vegada són més les entitats i veïns que s'animen a confeccionar la seva catifa pels carrers del nucli antic. Un treball col·lectiu on no només veiem ja elements religiosos, sinó també motius històrics, culturals i infantils, entre d'altres, tots ells dignes d'admiració. I és que ja sigui des d'una vessant religiosa, artística, cultural o social, la festa del Corpus es pot viure de moltes maneres. El més important, però, és que tothom pugui gaudir d'aquesta festa catalogada Festa Única d'Interès Comarcal, un esdeveniment del qual en donarem més detalls a l'info d'avui divendres 4 de juny. Repassem abans la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
L'alcalde i els regidors municipals se sumen a les retallades econòmiques per la crisi i la Comissió Municipalista de Catalunya acorda rebaixar entre el 5 i el 15% els sous dels càrrecs electes.
El Consell de la Informació de Catalunya ha respost a la queixa presentada per Noves Generacions sobre els mitjans locals. Aquest ha certificat que tant Ripollet Ràdio com la web municipal ripollet.cat han donat cobertura i difusió a tots els actes corresponents a grups polítics.
El Patronat d'Esports estrena nova web amb serveis online i convoca el premi Premis 10 de l'Esport Local, que tindrà lloc el proper mes de novembre.
Montse Fisas, cap d'estudis del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset, ens explicarà la secció de servei al ciutadà, els cursos i tallers que ofereix el centre de cara al proper curs.
I a l'entrevista comptarem els nostres estudis amb un company d'aquesta casa, Paco González, que ens parlarà dels 25 anys de vida del programa Viaje al Reino del Metal.
I tancarem l'informatiu amb els esports de la mà de Ramon Argenter i amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Comencem. I comencem aquest informatiu parlant d'economia. El passat 28 de maig es va reunir la Comissió Municipalista de Catalunya, formada per membres de les executives de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis per parlar de les darreres mesures del govern de l'Estat per reduir el dèficit públic. Fruit d'aquesta trobada, l'alcalde de Ripollet, Juan Barrejo, ha destacat, entre d'altres acords, que els càrrecs electes municipals, és a dir, alcalde i regidors, s'assumaran a la retallada salarial que patiran els funcionaris.
En aquest sentit, a la reunió ja es va fixar una taula amb uns percentatges de descompte que van del 5 al 15% en funció dels sous dels càrrecs electes. També es va acordar demanar un tracte diferenciat en funció de la situació financera de cada municipi i l'obligació que tots els municipis apliquin el decret llei per a la reducció del dèficit públic. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha fet una valoració positiva d'aquesta reunió.
Jo crec que és molt important que a nivell municipalista només hi hagi una veu, i jo crec que l'altre dia ho vam aconseguir amb un acord de tots els grups polítics de Catalunya, en el qual diem, primer, que exigim que qualsevol cosa que es reguli per decret, per llei, que ens afecti als municipis, que abans de fer res se'ns escolti.
L'acord també contempla que la impossibilitat de demanar crèdits no es faci efectiva en el cas d'inversions ja previstes o en execució, i demana que el decret no s'apliqui en el cas dels consistoris que compleixin amb la legislació en matèria d'endeutament i d'estabilitat pressupostària.
Nosaltres anem més allà i diem, home, per què ens han de tractar tots els ajuntaments igual? Si hi ha ajuntaments, com per exemple el nostre, que estem al 50% de la capacitat d'endeutament, per què hem de pagar les conseqüències d'aquells ajuntaments que han destinat més el braç que la màniga? I per tant, nosaltres, si tenim capacitat d'endeutament, volem tenir aquesta capacitat per poder seguir treballant i seguir treballant dintre de les normatives i de les lleis.
Pel que fa a la vaga de funcionaris prevista pel proper 8 de juny, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va declarar que respectarà la decisió dels treballadors i el seu dret a fer vaga.
Nosaltres ho acceptem dintre de la que és el joc democràtic i sense cap problema. Ja està. Lògicament, des de l'Ajuntament el que farem serà establir els serveis mínims perquè els serveis bàsics estiguin garantits, com diu la llei, i punt. I després respectar els drets dels treballadors que puguin fer una vaga en funció de lo que consideren oportú.
La Junta de Personal i el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament es va reunir ahir amb l'equip de govern per parlar sobre la retallada dels sous dels funcionaris. Aquest migdia els treballadors decidiran en assemblea si el proper dimarts fan vaga o no.
Recentment ha finalitzat la redacció del projecte de millora i reforma del carrer de Sant Jaume, promogut per l'Ajuntament de Ripollet en el marc de la Llei de Barris i que afecta el tram comprès entre els carrers de Montcada i Sarrià de Ter. La reforma consisteix a col·locar nou paviment, arranjar el clavegram, l'enllumenat públic, les instal·lacions de serveis i col·locar mobiliari urbà, així com nou arbrat i jardineres a tot el carrer.
Amb aquesta obra, l'amplada de la calçada serà de 7 metres en tot el tram, mentre que les voreres, que també es remodelaran, seran de mida variable, però quedaran més amples que en la situació actual. El projecte també inclou una sèrie d'actuacions per millorar els accessos a les indústries, com ara la substitució de les rampes d'entrada d'algunes de les empreses que estiguin ocupant la via pública parcial o totalment. També se substituiran algunes portes d'entrada i es canviarà tot el paviment. El cost aproximat serà d'uns 640.000 euros i està previst que les obres tinguin una durada de 7 mesos.
En resposta a la queixa de noves generacions del PP de Ripollet sobre els mitjans de comunicació municipals, el Consell de la Informació de Catalunya ha certificat que aquells han donat cobertura i difusió a tots els actes corresponents a grups polítics. Respecte a noves generacions del PP, el CIC certifica que han sortit 13 notícies a la ràdio i 15 a la web en els darrers dos anys.
Aquest acord respon a la queixa de noves generacions del Partit Popular, formulada a través del defensor del ciutadà, que assegurava que les seves activitats i propostes eren sistemàticament silenciades pel Patronat Municipal de Comunicació. La declaració del CIC es basa en la documentació demanada al Patronat Municipal amb un informe estadístic i dos dossiers amb els redactats de les notícies de política publicades i radiades, així com les gravacions dels informatius i les edicions del BR Butlletí de Ripollet dels darrers dos anys.
No obstant això, el CIC s'inhibeix de pronunciar-se més enllà, ja que afirma que no disposa de suficients elements per dictaminar si han faltat més notícies o comentaris dels autors de la queixa, així com d'altres grups.
Des de la regidoria de comunicació s'ha fet una valoració positiva d'aquest informe. El regidor Alberto Castro donava la seva opinió als micròfons de l'Info.
Bueno, la veritat és que no ens ha sorprès. El que ha dit aquesta resolució és el que nosaltres creiem. Per tant, jo crec que malauradament per tots aquells que busquen polèmica en el tema dels mitjans locals, doncs cada vegada es va comprovant doncs que, com deia, la porta no està tan mal, no? Jo crec que és una resolució absolutament coherent i el que ve a dir, la conseqüència, la sensació, el que jo crec que és de, hem d'aprofitar tots plegats, és que, el que els problemes que veiem els hem de parlar a casa nostra, perquè no es incompleix cap mena d'il·legalitat.
Per la seva banda, noves generacions del Partit Popular també ha valorat positivament el debat generat arran de les seves queixes davant el Consell de l'Audiovisual i el Consell de la Informació de Catalunya sobre els mitjans de comunicació municipals.
Així ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el seu president, Francisco Javier Tapia.
El debate que hemos generado en torno a la independencia de los medios de comunicación públicos de Ripollet ha sido positivo. Creemos que hemos logrado concienciar a los dos partidos de la oposición, al Compromís per Ripollet y al Partido Popular y a una parte de la población de Ripollet, de que la independencia y calidad de los medios de comunicación públicos de Ripollet estava un poc entredicho, no?
Noves generacions afirmen que seguiran vetllant perquè els mitjans de comunicació públics de Ripollet estiguin al servei dels interessos del ciutadà.
Parlem ara de sanitat. El passat dissabte 29 de maig, una seixantena de persones de la plataforma en defensa de la sanitat pública es van concentrar davant del CAP 2 per reclamar l'inici immediat de les obres de construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Els manifestants es van dirigir als terrenys del sector Redosa, on s'ha de construir el nou equipament, per fer una pintada de protesta.
La plataforma vol iniciar un nou cicle de protestes per demanar no només el nou hospital, sinó per garantir el la gestió pública d'aquest servei. Aquesta concentració coincideix amb el segon aniversari de la primera manifestació realitzada per la plataforma en defensa de l'hospital.
El passat dilluns 31 de maig, Ripollet es va adherir a la commemoració del Dia Mundial sense Tabac. Enguany, l'OMS ha escollit com a tema de la jornada Gènere i Tabac la promoció del tabac adreçada a les dones. Per aquest motiu, Ripollet ha estat un dels municipis d'arreu del món que s'ha sumat a la iniciativa de difondre els perjudicis que té aquest hàbit per la salut de les persones.
Durant el matí de dilluns, el Departament de Salut Pública va muntar un estand a la plaça de Pere IV. Tècnics municipals i personal del CAP van facilitar informació sobre els perjudicis del tabac i van donar consells i assessorament per deixar l'hàbit de fumar. El doctor Agustí Guius, tècnic de salut pública de l'Ajuntament de Ripollet, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio què cal fer per deixar de fumar.
Primer, per deixar de fumar, tens que tindre el dia D, o sigui, dius, vull deixar de fumar. Aleshores, quan tu tens aquesta idea, que estàs motivat, que això és el principal, tens que anar al teu metge o a la teva infermera del CAP i que t'assessori i et doni pràcticament recolzament per això. Hi ha diversos tractaments i inclús pot fer el seguiment pràcticament de deixar de fumar. Hi ha prescriu un medicament. També a les farmàcies, per exemple, també hi ha ajut de xiclets, parxes i aquestes coses que també hi han i que sense recepta mèdica també es pot donar. Els farmacèutics també et poden ajudar en aquest cas.
Durant tot el matí també va estar l'estant la regidora de Salut Pública, Gemma Edo, que explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el perquè d'aquesta jornada.
A veure, la regidoria fa molt de temps que estem treballant. Ja anem treballant l'any passat amb enquestes i dies a les instituts. I aquest any hem volgut treure ja a fora la població. Molta gent et diu que no fuma, encara que alguns veus que acaben de llançar gairebé el cigarret, no? Però estem aconseguint que alguna gent vingui dins tranquil el seu cigarret i, com a mínim, aquell no se'l fumi un menys al dia, i alguns estem intentant agafar el compromís que aquell avui no es fumi cap cigarreta.
La jornada es va aprofitar per realitzar una enquesta entre els ciutadans i ciutadanes que s'apropaven a l'estand. La regidora Gemma Edo explicava quines dades s'han recollit.
Primer demanem quanta gent ja viu a la casa, si són fumadors o no fumadors, o han sigut exfumadors. Si els hi és difícil trobar algun lloc on sigui sense tabac, llocs d'oci, bars, discoteques, aquestes coses. Si llavors, si vostè considera que s'hauria de prohibir. I després l'altre és que si creu que és una millora per la salut de la població. Això són les quatre preguntes que es fan.
Els resultats d'aquestes enquestes, juntament amb les realitzades als instituts, es faran públics la propera tardor. Membres de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Ripollet han col·laborat enguany amb l'Ajuntament en aquesta jornada. L'activitat estava inclosa en el cicle Dona i Salut 2010, organitzat per la Regidoria de Salut Pública en col·laboració amb la de Polítiques d'Igualtat.
El 91.3 Info.
I un apunt, el proper dijous, dia 10, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural acollirà un taller participatiu per explicar què és la hipoteca inversa, quins són els seus avantatges i inconvenients i quines opcions ens dona el mercat.
La xerrada, inclosa en el programa Gent Activa, està organitzat per la Regidoria de Salut Pública i Consum amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Trobaran més informació a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, al carrer de la Salut, número 1.
I com ja hem avançat a l'inici de l'informatiu, aquest diumenge Ripollet celebrarà una nova edició del Corpus, organitzada per l'Associació Cultura i Tradició i la Parròquia de Sant Esteve, amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. La festa començarà demà dissabte a les 5 amb la recollida i tallada de la flor a la placeta de darrere de la plaça d'en Clos.
Per diumenge s'han preparat, a banda de la creació de les catifes, diverses activitats que tindran lloc al llarg del dia. Per a l'ocasió s'han encarregat 10.000 clavells blancs i vermells, a més d'esclòfia d'arròs, terra de pinyó, gespa tallada, xiprer i la flor típica del Corpus, la ginesta. Els organitzadors han demanat la col·laboració de tothom, malgrat no formi part de cap entitat. També ho feia el regidor de Cultura, Ferran Tornel, durant la presentació de la diada.
Volem que tothom surti al carrer, que ajudin a la comissió a fer de nou un Corpus, si més no, igual que l'any passat, i si el temps ens ho permet, que sembla que sigui molt millor.
Així, els interessats hauran de començar el dia a les 8 del matí als carrers del nucli antic. Les catifes es construiran durant el matí i es podran visitar a partir de les 12 del migdia. Enguany s'adhereix a la festa al Centre Aragonès de Ripollet, que realitzarà una catifa al davant de la seva seu.
Des de les 11 i fins a les 2, al carrer dels Afores número 14, es podrà veure l'exposició Corpus 2009 amb un recull de fotografies realitzades per membres d'Acció Fotogràfica Ripollet. La mostra es podrà visitar també a la tarda, de 5:45 a 8:15 del vespre.
Els trabucaires de Ripollet també seran presents a la festa amb una cercavila a partir de les 12 del migdia, i a la 1 farà la seva aparició una de les novetats d'enguany, l'actuació dels Falcons de Piera, que realitzaran diverses figures humanes pels carrers del nucli antic. Ja de cara a la tarda, a 6:45 hi haurà la missa solemne a l'església parroquial, on també durant tot el dia es podrà veure l'ou com balla. I a 9:15 s'iniciarà la processó de Corpus pels carrers de la Salut, plaça d'en Clos, carrer dels Afores, del doctor Figuerola, del Sol, Anselm Clavé i Nou. Les novetats de la processó d'enguany les explicava el president de l'Associació Cultura i Tradició, Pere Padró.
Es portarà una peça del segle XVI, que és la custòdia de plata i pedres precioses, que la cedeix al monestir de l'Assumpció de Maria Santíssima de Mataró. És important ressaltar aquesta peça perquè és del segle XVI. És una peça, una obra d'art.
La comitiva estarà acompanyada per la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès i els Gegants de Ripollet.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Canviem de tema. La secció local de Mans Unides ha iniciat una campanya de recollida de fons. La delegació de Ripollet, que treballa de forma conjunta amb Mans Unides de Cerdanyola, Montcada i Sant Cugat, destinarà els diners recollits a la formació de 128 mestres de poblacions de les comunitats amb les castes més desfavorides.
Mans Unides Ripollet ja fa més de 35 anys que treballa al municipi, tal com explicava en roda de premsa Carme Grau, una de les seves responsables.
Mans Unides és una organització no governamental. Està dintre de l'Església Catòlica, però la porta tot seglars. Sí, és una és diferent de Càritas, sempre es va, això, aquesta organització de Mans Unides es va començar a Alemanya, d'allà es van estrenar per tot Europa i ja fa 50 anys que està aquí a Espanya. Nosaltres aquí a Ripollet fa 36 anys que fem la campanya, vam començar bastant aviat, vam començar a Sabadell i Ripollet i tot aquesta, a treballar la campanya aquesta. I, bueno, continuem.
L'objectiu de la campanya és recollir uns 35.000 euros per a la formació d'aquests mestres i donar formació sobre higiene a les mares. Enguany han instal·lat guardioles en diferents llocs del municipi, van fer un ball i un sorteig al casal d'avis, on es van recaptar més de 600 euros i han organitzat un dinar de germanor pel proper 20 de juny.
Aquest any fem un dinar. El canvi que hi ha hagut aquest any ha sigut amb això, no? Creiem que hem desorientat una miqueta el personal fent un dinar, perquè fèiem un sopar i era el dissabte al vespre. I ara hem canviat un dinar i diumenge al migdia. I clar, aleshores doncs no sabem la resposta que podem tenir aquí.
El preu del tiquet és de 10 euros i es pot comprar a l'estanc solar al carrer 9, número 6. L'any passat, Mans Unides Ripollet va aconseguir recaptar gairebé 5.000 euros per a altres accions humanitàries. L'objectiu d'aquesta organització sense ànim de lucre és realitzar projectes que tinguin una continuïtat a països més desafavorits, on l'ONG compta amb una delegació per tal de gestionar de forma directa els diners recollits.
Durant els mesos de juny i juliol, la regidoria de joventut ha organitzat un cicle d'activitats emmarcades a l'estiu al carrer sota el lema Versió Beta 08291. Es tracta d'accions organitzades per i per als joves de Ripollet per animar els vespres estiuencs al municipi.
Aquest projecte vol tenir continuïtat durant la resta de l'any, tal com explicava el regidor de joventut, Ferran Tornel.
Una versió beta representa simplement el que generalment és la primera versió completa d'un producte, la qual és possible que segueixi modificant en el temps. És la nostra intenció, que la versió beta, avui presentem el que és l'estiu i després, com ens vam comprometre amb el Pla Local de Joventut, nosaltres les accions les presentaríem d'aquesta forma. I li hem dit versió beta, 08291, perquè, com sabeu, és el nostre codi postal, la ciutadania s'hi sentirà identificada i també, dins del programa, també veureu una part del casal de joves que és important en aquesta versió beta.
El primer acte serà el dia 11 de juny amb la festa de fi de curs del Cafetí. Serà a les 7 de la tarda al pati del Centre Cultural i comptarà amb l'actuació del grup local Trashquilon. El dia 18 de juny a les 10 de la nit hi haurà cinema a la fresca al pati del Centre Cultural. Durant el mes de juliol es realitzaran altres accions com ara l'Urban Day, el certamen de curtmetratges i els curs express. L'elaboració del programa s'ha realitzat amb el suport dels joves del Cafetí, Ripollet Associació d'Skaters, Escamar la Criu, el Club de Rol o amb vídeo Ripollet.
Esteu escoltant Info.
A les darreres setmanes ha entrat en funcionament la nova web del Patronat Municipal d'Esports, pame-ripollet.org, on es pot accedir a tota la informació d'interès dels equipaments esportius municipals. Respecte a l'anterior portal, aquesta nova pàgina ofereix la possibilitat d'inscriure's online a les activitats esportives i als diferents cursets.
De cara al futur, el Patronat d'Esports pretén ampliar els serveis d'aquesta web. Escoltem el regidor d'Esports, Xavier Penerando.
Sinó que el que pretenem és aprofitar també aquest mitjà per tal de fer tot el tema de la gestió. Què volem dir amb això? El tema de reserves, per exemple, reserves de pistes de tennis, reserves de pistes de poliesportives, que ara en aquests moments s'han de fer o via presencial o mitjançant gestió telefònica. Després també un tema de gestió amb les entitats esportives, de forma que tindran mitjançant aquesta pàgina web una miqueta com si fos un funcionament tipus internet, amb un codi d'accés d'aquestes o un entorn per a aquestes entitats, de forma que puguin tenir un accés més directe.
D'altra banda, el Patronat d'Esports també ha anunciat la convocatòria dels Premis 10 de l'Esport Local, que s'entregaran el proper 12 de novembre al Teatre Auditori.
Nosaltres creiem i defensem, sempre hem defensat un esport també que ha d'haver una part, diguéssim, més competitiva, més professional, més la part de l'esportista, però també creiem que hi ha molta gent que d'una forma totalment altruista doncs col·labora de forma activa i, per tant, aquest premi, el que hem fet o el que hem creat, és un total de 6 categories, que són millor esportista masculí, millor esportista femení de l'any, millor entitat esportiva, persona no esportista vinculada i dedicada al món de l'esport, millor trajectòria esportiva i millor equip de la localitat.
Des del PAME ja s'ha fet arribar una carta a totes les entitats esportives per tal que fins al 25 d'octubre presentin les seves candidatures. Per cada categoria s'escolliran 3 finalistes, 2 triats des del jurat del concurs i un tercer a partir de les votacions que facin els ciutadans a la web del PAME. Les bases del certamen es poden consultar a la web del patronat.
I arribem al final d'aquest primer bloc de notícies parlant de medi ambient. La Casa de Natura celebra aquesta tarda la festa del Dia del Medi Ambient. Les activitats començaran a partir de les 5 amb diferents tallers relacionats amb els arbres. També hi haurà contes, música, ball i un concurs tot al jardí de la Casa de Natura.
Quan els tallers, que començaran a les 5, els nens i nenes podran fer imants amb pasta de paper, amb el relleu de l'escorça de diferents arbres o vanos amb cartró reciclat de fulles de figuera, entre d'altres manualitats. A les 6 es farà la representació del conte Benvinguda Primavera. També hi haurà una demostració de cuina solar i es podrà participar al concurs d'escorces. A l'interior de la Casa de Natura es podrà visitar l'exposició Ripollatge als arbres i 20 anys del Dia de l'Arbre. Aquesta és una de les activitats incloses a l'agenda de primavera de la Casa de Natura. Aquesta temporada la programació finalitzarà el proper 21 de juny amb la presentació de la web de la Regidoria de Medi Ambient i de la Casa de Natura.
Esteu escoltant Info.
El 3 d'abril de 1985 començava a emetre's el programa setmanal Viaje al Reino del Metal a través de les zones de la ràdio local. Es tracta del programa més antic del heavy metal i rock de les zones catalanes que s'emet a Ripollet Ràdio cada divendres a partir de les 9 i més recentment de forma online a TNT Ràdio Rock. Un programa dirigit des dels seus inicis per Paco González, que també encapçala l'associació Ripollet Rock. I aquí tenim amb nosaltres. Paco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
25 anys no es fan cada dia. Com esteu celebrant?
Bueno, pues haciendo una serie de actividades para que quede constancia de que estamos en el 25 aniversario y que comenzamos el pasado 23 de abril con un concierto en la Sala ACME de Sardañola. Nuestra intención era haberlo podido hacer aquí en Ripollet, pero de momento no tenemos ninguna sala para hacer conciertos en sitios así cerrados. Y los conciertos aquí en Ripollet hay que esperarse a que llegue el verano y se puedan hacer en sitios abiertos. Y luego, pues, este mes de mayo también hemos montado un torneo de fútbol sala de entidades que participarán la Asociación Ripollet Rock, también la Asociación Musical Caña Pollet, Ripollet Radio y el Club de Diaplas de Ripollet, que curiosamente también celebran su 25 aniversario. Luego para el mes de junio hacemos la maratón de radio con 25 horas consecutivas de programa. El mes de julio editaremos un número especial de la revista de La Olla para conmemorar también el aniversario. Y en principio finalizamos todas las actividades agosto con el ya tradicional festival de Ripollet Rock en Fiesta Mayor.
Uh-huh. El programa de les 25 hores, aquesta marató, que teniu pensat oferir?
Bueno, la idea en principio es, como son 25 años lo que celebramos, por eso queríamos hacer 25 horas, y cada hora iremos repasando uno a uno todos los años que ha habido de existencia del programa. O sea, uh-huh. Un repaso, digamos, pequeñito, porque tampoco queremos que sea una cosa muy pesada, y cada año, pues, supongo que dedicaremos entre 30 o 40 minutos de cada hora a repasar ese año.
Hem de dir que dues hores de directe cada setmana durant 25 anys són moltes hores.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Estás satisfet?
Sí, sí. De momento no nos quejamos, ¿no?
Parla'ns dels inicis d'aquest programa. Com van ser?
Pues en realidad fue una época en que empezaban a ponerse de moda las emisoras locales, y aquí en Ripollet nosotros, bueno, una serie de gente de joven de aquí del pueblo que nos gustaba la música heavy, en principio escuchábamos emisoras de por aquí cerca, de Moncada, de Sardañola, de Barbará y tal, hasta que un día nos enteramos que acababan de abrir una emisora aquí en Ripollet también, Y entonces dijimos, pues ¿por qué no coger nosotros y hacer un programa también de heavy, no? Y entonces hicimos una propuesta y en principio les gustó. Empezamos haciendo el programa allí en lo que era la antigua asociación Radio Ripollet, hasta que luego hubo el traslado a la emisora municipal y así hemos seguido.
Viaje al Reino del Metal, aquest nom s'ha mantingut, no?, al llarg del temps.
Sí, sempre ha sido ese nombre, sí.
¿Y d'on va sorgir?
Pues lo típico al principio, cuando querías hacer el programa, pues necesitas un nombre, empiezan a surgir 40.000 nombres, 40.000 historias, y al final fue una fusión de dos frases, de dos canciones distintas de Barón Rojo, que las mezclamos un poco, y de ahí surgió Viaje al Reino del Metal.
Sempre has estat al capdavant d'aquest programa, oi?
Pues sí.
T'imagines fent una altra cosa els divendres a la nit?
Me costaría.
Sí, no?
Sí, sí.
Perquè fa molts anys que fas el mateix, no? Sempre sí, ho has fet en divendres?
No, los inicios fue... Empezamos haciéndolo los miércoles, pero enseguida pasamos a los viernes. Duramos muy poco los miércoles. Enseguida pasamos a los viernes y además... una cosa que siempre ha ido unida a nosotros es que siempre hemos tenido delante el programa de las sardanas. O sea, Ripollet Sardanista siempre ha estado delante de Viaje al Reino del Metal. Ha sido siempre en la programación, está un cambio brutal de un programa a otro, ¿no? Pero por eso también siempre nos hemos llevado muy bien los dos programas.
Hi ha bon rotllo, ¿no?
Sí.
Hem de dir que per aquest programa, pel teu programa, han passat des de Joves Promeses a mítics grups del rock dur. Quins en destacaries? D'aquells que t'ha fet il·lusió entrevistar o impulsar?
Bueno, no sé, es que no sabría decirte, es que 25 años sí. Es mucho, entonces ahora mismo que me venga a la cabeza todo así, pues no sé. Pues he entrevistado mucha gente que me hacía mucha ilusión. Es que a mí me hace ilusión entrevistar hasta el grupo local más que acaba de empezar y que no tiene ni siquiera un tema todavía hecho, ¿sabes?
¿Quién es la teva previsió? ¿Durarà molt aquest viatge al Reino del Metal?
Bueno, no lo sé.
¿Tens ganes?
Yo de momento sí, ahora. Ya se sabe cómo van estas cosas. El día menos pensado igual se me pasan las ganas y el resto de colaboradores que tengo en el programa pues igual quieren continuarlo o no, es que no lo sé.
Bueno, hem de dir que el teu és una passió perquè a més dediques moltes hores, molts viatges a anar a veure, a sentir el rock dur, no?
Sí, sí, sí. Siempre que hay alguna gira de algún grupo internacional que no pasa por aquí, por los alrededores, y a lo mejor pues solamente vienen a Madrid o al País Vasco y tal, pues sí, normalmente vamos. Y a festivales también, y al extranjero vamos a muchos festivales.
Uh-huh. ¿Y qué ens pots dir dels vostres oïdors?
Bueno, pues que ahora yo creo que han cambiado un poco, porque antes sí que es verdad que eran más fieles de los viernes. Ahora yo creo que tenemos pocos seguidores que nos escuchan el viernes. Ahora, desde que hacemos la reposición los domingos, hay más gente que nos escucha luego en la reposición del domingo que no el viernes en directo. Y en internet, desde que estamos en TNT Radio Rock, también la verdad es que tenemos un montón de gente que nos envía correos electrónicos. Lo que pasa es que, claro, eso ya es mucho más abierto y nos envían correos electrónicos de países extranjeros y todo. Y casas discográficas que nos han escuchado por internet y que me envían los discos desde Inglaterra o desde otros sitios.
Y ¿cómo es que vau donar aquest pas a la radio online?
Pues eso fue, hay que decirlo, fue a raíz de uno de nuestros colaboradores, de Víctor, que siempre está metido en estas historias, le gusta mucho escuchar programas por internet, programas de heavy, y entonces me lo comentó, hicimos la propuesta, se habló y no hubo problema, y no sé si llevamos 2 años con TNT Radio.
Uh-huh. Vosaltres teniu llista d'èxits pròpia.
Sí.
Això és un referent, no? Vull dir, perquè la consulta la gent, no?
Sí, sí, sí. Bueno, es los gustos musicales de los distintos colaboradores del programa y también de los oyentes.
¿Os considereu un referent? Ya no només a nivell ni local ni comarcal, sino a nivell català y ya més enllà.
Bueno, es complicado. Si hubiéramos tenido las posibilidades que tenemos ahora mismo, por ejemplo, a través de la radio online, las hubiéramos tenido desde el principio, seguramente ahora seríamos mucho más de lo que somos. Eso sí que es verdad. Pero claro, teniendo en cuenta que de estos 25 años, la mayoría de esos años han sido a nivel de radio local, que no hemos tenido una cobertura más allá de ahí, pues tampoco es que digas, nos conocen de por ahí, de otros sitios. Nos empiezan a conocer ahora que a través de internet sí que han podido escuchar lo que hacemos.
Bueno, teniu la sort que feu altres activitats com el Festival de Rock de Festa Major, que això us coneixen a tot arreu, no?
Per això. Sí, ahí sí que somos un referente, ahí sí que puedo decir que somos un referente.
I hem de dir, abans parlaves de La Olla, molta de la informació que tracteu en el vostre programa també la podem llegir, no?, després en aquesta revista.
Sí. Porque,
¿a qui la dirigiu, aquesta publicació, realment?
Bueno, la revista empezó... Yo era un proyecto que tenía desde hacía muchos años y que, bueno, quería hacer un fanzine y necesitaba igual gente que me empujara a hacerlo, ¿no? Hasta que empezamos a hacer lo de la asociación Ripollet Rock, con los conciertos y tal, y vi la posibilidad de hacerlo realmente. Y entonces empezamos a hacerlo, pero en principio era... como si dijéramos un boletín en principio encarado a que la asociación Ripollet Rock expresara ahí todas sus actividades y sobre todo un apoyo a bandas locales y comarcales para que saliera fuera, no solamente se quedara aquí en Ripollet, Sardañola y los pueblos de alrededor, sino que saliera fuera. Ya desde el principio, te iba a decir del número uno, pero cometimos el gran error de sacar el número cero con un montón de páginas y siempre decimos, vamos por el 40 o por el número 40, pero en realidad es uno más porque teníamos el cero que también...
Era la prueba, ¿no?
Sí. Y siempre, desde el principio, siempre hemos tenido una difusión por prácticamente toda España y muchos puntos de Sudamérica. Y en Estados Unidos siempre hemos estado también en Nueva York, que hay una tienda de discos que es... casa discográfica también a la vez, y desde principio se interesaron mucho por nuestro proyecto, y con lo cual cada vez que sacamos la revista uno de los paquetes va allí a Nueva York.
Bueno, no ho reconeixeu, però sou un referent. Sí. Ja t'ho dic jo. Deies que aquest aniversari, els actes que heu programat finalitzaran amb el Ripollet Rock Festival de Festa Major. Per què serà especial? Com ho celebrareu?
Bueno, este año es difícil celebrarlo con el tema de la crisis económica y demás, ¿no? Pero queremos también... Llevamos una década de Ripollet Rock donde el 90% de los años hemos tenido un cabeza de cartel extranjero. Incluso recuerdo un año que tuvimos dos grupos internacionales, ¿no? Y este año, con motivo del aniversario de Viaje del Rey del Metal, también queríamos... potencian un poco el tema de lo nacional, ¿no? Por lo tanto, este año hemos decidido que va a ser un Ripollet Rock de cuatro bandas nacionales y ninguna internacional. Y es una forma también de apoyar un poco más el tema del programa de radio, básicamente porque trabajamos mucho más con grupos tanto de aquí de la zona como a nivel nacional que no con grupos internacionales. Entonces, no te puedo decir todavía nombres porque estamos negociando, pero por ahí van los tiros.
Bueno, hem de dir, i queda constància, tothom ho sap, que el festival s'omple cada any de gent de tot arreu. Com es respira l'ambient, no sé si dir heavy, perquè encara s'estila aquesta paraula, vull dir...
Sí.
Sí. Vull dir, quin ambient hi ha a nivell de Catalunya? Hi ha molts seguidors?
Sí, la verdad es que hay bastantes. Lo que pasa es que la gente que no está muy metida, básicamente porque le gustan otros estilos de música diferentes, piensan que los heavies somos como una minoría, que somos cuatro locos ahí con el pelo largo y tal, ¿no? Pero claro, es más que eso. O sea, en el mundo heavy, aparte de la gente que lleva la estética heavy, hay un número grandioso de gente que es mayor, mucho mayor que los que llevan estética heavy, que no llevan esa estética, pero que les gusta mucho escuchar música heavy. Y la prueba más clara es cuando hay grandes conciertos de grandes bandas de heavy, que tú vas y te encuentras gente de todo tipo, de todas las edades, i que no pensaries que te los encontrarías allí, no?
Potser és perquè no hi ha ràdio comercial, no, de heavy?
Bueno, eso siempre ha sido un déficit de este país. De hecho, ahora ya todo el mundo lo tiene asumido y ya nadie lo pide ni nadie...
No reivindica, ¿no?
No, nadie lo reivindica ni nada, pero de hecho yo me acuerdo en los primeros 80, los grupos extranjeros heavy que venían de gira aquí, claro, a lo mejor venían para tocar pues en la Plaza Toros Monumental, que en aquella época se hacían muchos conciertos heavy, pues a lo mejor venía a tocar Def Leppard y venían, pues a lo mejor estaban en Barcelona ya un día antes del concierto. Y yo me acuerdo que estaban en el hotel, se cogían la radio, pues intentaban poner 40.000 emisoras a ver dónde pillaban rock y decían, pero bueno, es que aquí no tenéis ninguna emisora que pongan rock. I nosaltres, pues, no hi ha ninguna.
S'ha de reconèixer. Sí. Bueno, Paco, doncs moltíssimes felicitats per molts anys, que continuï aquest viatge durant molt de temps i en aquesta casa, com no. I gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info.
Pues nada, como siempre seguiremos aquí.
Merci.
El 91.3 Info.
Servei al ciutadà.
Aquest mes de juny tindrà lloc el període de preinscripció del nou alumnat del Centre de Formació de Persones Adultes Jaume Tuset, un centre amb més de 30 anys d'història al nostre municipi i amb un ampli ventall de cursos i horaris, que avui és el protagonista del nostre espai de servei al ciutadà. Per parlar de la seva oferta de cursos, tallers i també de la seva tasca, avui ens acompanya la Montse Fisas, que és la cap d'estudis de l'Escola d'Adults Jaume Tuset. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Montse, com dèiem, compteu amb un ampli ventall de cursos respecte al curs que està a punt de finalitzar i alguna novetat?
De primer, abans de finalitzar el curs, sí que ens agradaria dir que tenim tres elements a destacar. Un, que el dia 10 de juny el taller de teatre de l'associació de l'escola farà l'obra de teatre La mort accidental d'un anarquista allà al Teatre Auditori. No ens podem oblidar també que el grup del taller de poesia farà un recital de poesia la setmana després, el dia 16 de juny, també al Teatre Auditori. I finalment, per tancar el curs, com fem cada any, doncs farem un sopar d'acomiadament del curs el dia 17, allà a l'entrada del pavelló sota l'escola, amb una mica de sopar i ballaruca per acomiadar el curs.
Això és el comiat del curs que estem a punt de finalitzar. Suposo que molts dels alumnes que teniu ara continuaran el curs vinent, no?
Hi ha alumnes que finalitzen estudis i que per tant obtenen titulació o acaben el seu procés de formació i ja se'n van, però d'altres que promocionen de curs i continuen o decideixen canviar d'ensenyament per millorar la seva formació. I en aquestes estem. Per això, la setmana que comença del 13 al 26 de juny iniciem les preinscripcions. Llavors, el que fem aquests dies és una mica de procés d'acollida i orientació a totes les persones que volen venir-se a apuntar a l'escola, perquè hi ha molta oferta i primer volem conèixer quins són els interessos, les necessitats que té cada persona i també veure una miqueta quin és el nivell per poder fer una bona orientació i poder-lo adreçar a aquell curs més adequat per cada persona. Com ho fem? Doncs primer fem tutories individuals amb cada persona i un cop ja tenim clar entre la persona i nosaltres allò que li interessa fer, doncs fem la preinscripció durant aquesta setmana. I després, i això és bé reglamentat així, després al setembre es formalitza la matrícula.
Parlem d'aquests cursos que feu de nivells força diferents. Quins són els d'ensenyament més bàsic?
Fem dos tipus d'ensenyaments bàsics. Per una banda, els que anomenem inicials, que és d'introducció a la informàtica, introducció a la llengua catalana, castellana, introducció a la llengua anglesa, i després els que anomenem bàsics, que serien de formació bàsica, els que anomenem instrumentals per l'aprenentatge i consolidació de la lectura i l'escriptura, i per altra banda també es considera formació bàsica la formació per al graduat en educació secundària, és a dir, per l'ESO.
Pel que fa al títol aquest de graduat d'educació secundària, quina és la importància que vosaltres li doneu a aquest títol de cara a l'alumnat quan venen a preguntar?
Home, la importància és cabdal. Avui, qui no té el títol de formació bàsica, que és el de l'ESO, normalment es veu abocat a contractes molt precaris o gairebé sense contracte, i és el que es demana en el mercat laboral. Per tant, té una importància màxima. També és veritat que hi ha molta gent que demanda aquests cursos i que no podem acollir a totes les persones que voldríem, perquè els recursos i els espais són limitats, i per tant en aquest procés de preinscripció també avisem de que sí que fem la preinscripció i l'acollida a tothom, però no sabem si després tothom podrà ingressar en els cursos.
Hem de dir que pel que fa a l'oferta que vosaltres manteniu, també faciliteu l'accés a estudis superiors, no?
Sí, i aquests cada cop també tenen més demanda. Justament amb la crisi que estem patint, moltes persones volen millorar la seva qualificació professional i per tant volen preparar-se per accedir a la formació professional o per accedir a la universitat. Nosaltres preparem específicament per accedir al cicle formatiu de grau mig de qualsevol formació professional, i també preparem per l'accés a la universitat. Aquest any, com a novetat, totes les especialitats, tant de ciències com de lletres, excepte arquitectura i enginyeria, però les ciències de la salut, les ciències, aquest any és una de les novetats que volem oferir.
Quina és la franja d'edat de la qual hi ha més alumnes en el centre?
Això depèn molt del tipus de cursos, no? En funció del curs hi ha un perfil de persona i d'edat, no? En els grups de formació instrumental ens trobem dos tipus d'alumnat, no? Per una banda, aquelles persones que ja tenen una edat i que en la seva època doncs no van tenir oportunitat d'una formació bàsica, i per tant que serien persones grans, el promig seria 50 anys o una mica més, però per altra banda també en aquests cursos hi ha persones bastant més joves, al voltant de 20-30 anys, que han vingut d'altres països i que no tenen aquesta formació instrumental i que també comparteixen cursos amb aquestes persones grans. És bonic, també alhora un repte, perquè compartim diferents coses, no? Diferents cultures, diferents edats, diferents maneres d'entendre el món i el que estem aprenent.
Hem de dir que a banda d'aquests cursos dels quals hem parlat, també oferir una sèrie de tallers en coordinació amb l'Associació Cultural Jaume Tosset. De quin nombre de cursos parlem? Perquè s'han anat augmentant paulatinament, no?, aquests cursos.
Sí, bueno, els hem anat augmentant en funció de la demanda, i per una banda els que podem oferir per a l'escola, que depenen del Departament d'Educació, doncs són limitats. Llavors tenim la sort que amb l'associació podem complementar aquesta oferta que des de l'escola no s'arriba, no? L'associació fa una feina molt important per la cultura, però també com a complement per a la formació bàsica. Enguany l'associació ha fet diferents tipus de tallers, uns més al voltant del que serien tallers artístics i els que serien tradicionals de l'associació, com pintura, ceràmica, punt de creu, dibuix, però també altres que han complementat els de l'escola, com informàtica, taller de fotografia digital, o taller de lectura fàcil, lectura per persones amb més dificultats. També s'ha fet aquest any taller de memòria, conjuntament amb suport amb l'Ajuntament, també. Vull dir que hem anat ampliant amb la mesura que també s'han anat detectant necessitats. També són clàssics els tallers de tertúlia literària i tertúlia musical, no? I no cal dir els de teatre i poesia, que són els que tenen més èxit.
Sou un centre educatiu públic i gratuït. Això de gratuït també va pel tema dels tallers?
Sí, és una opció del centre. Som, pel fet de que siguem públics, vol dir que podem oferir gratuïtat, i en tot cas si l'alumne ha de pagar alguna cosa és el material que ell gasta en cada tipus d'ensenyament, però és una opció del centre. No vol dir que sigui fàcil poder mantenir gratuïtat en tots els cursos, però ho intentem. Intentem perquè creiem que així podem arribar a totes les persones, i creiem que l'educació permanent és un dret per a tothom, i la gratuïtat és una de les formes de poder garantir aquest accés a l'educació per a tothom.
Hem de dir que a banda de l'escola, del centre que tothom coneix al costat del pavelló, també compteu amb un espai formatiu al barri de Tiana. Quins són els cursos i tallers que impartiu allà?
Estem fent actualment català i formació bàsica. També allà és on s'ha fet el taller de memòria, també s'està fent taller de lectura i la preparació per accés a la universitat de majors de 25 anys.
I entre tots els centres, amb quants alumnes, un càlcul aproximat, heu comptat aquest curs, entre cursos i tallers?
Mira, et podria dir, els tallers de l'associació que fa l'associació ha mogut al voltant d'uns 250 alumnes i l'escola 500 llargs, no arribem a 600. En total movem moltes persones. És veritat que hi ha cursos que tenen una durada de 4 mesos, hi ha cursos trimestrals, però sí que és veritat que venen moltes persones que comencen i acaben cursos durant el curs.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Suposo que amb tantes activitats i amb tantes persones parlem de més de 700. Imagino que el centre us ha quedat petit, no?
Sí, però fa anys que ens ha quedat petit. No hi cabem. Hem de fer reals filigranes per poder encabir en els diferents horaris a tots els grups i nivells. La sort és que comptem amb un horari de matí, migdia, tarda i vespre, no? Llavors l'oferta de cursos van des de 9:30 del matí fins a migdia. Després tenim una altra franja que aniria al voltant de 3 a 5 o 6:30, una altra franja fins a les 7 i l'última que acaba la nit, des de les 7 fins a quarts de 10 del vespre.
Sí, de moment no us heu plantejat de sortir del centre, o sigui, d'ampliació, de canvi, d'ubicació...
Ens ho hem plantejat moltes vegades, ho hem demanat moltes vegades, però de moment no hi ha forma de que ens puguin encabir en cap lloc. És una de les reivindicacions que estem duent a terme des de fa anys, però de moment ni per part del Departament d'Educació ni per part de l'Ajuntament, perquè ara en aquest moment no hi ha recursos, hi ha hagut en cap moment una possible solució. Havíem plantejat la possibilitat de fer un pis més en el lloc on estem, però sembla ser que per qüestions d'infraestructura de l'edifici no és possible. Per tant, era un somni que teníem, de moment aquest s'ha esvaït, i estem treballant amb la il·lusió de que un altre somni, un altre espai pugui ser possible.
Parlant de somnis, aquest va començar ara fa més de 30 anys, Déu-n'hi-do. La filosofia del centre, creus que continua sent la mateixa?
El centre va néixer en un moment on no es contemplava la formació de persones adultes i va néixer com resposta a la necessitat i al dret de les persones que no tenien una formació bàsica de que la poguessin tenir, no? Mai és tard per aprendre. Aquesta idea inicial la continuem mantenint, mai és tard per aprendre, i menys encara les persones que en el seu moment no han pogut accedir a la formació. A l'escola d'adults avui això ja no només és així, sinó que l'escola d'adults, a part de que pot oferir formació a persones que no en van tenir quan eren joves, també està oferint formació continuada, no? Persones que sí han fet la seva formació, però que en volen més o que en necessiten més, tant pel seu desenvolupament personal com pel seu desenvolupament professional. I aquest és el nou repte. Noves competències, noves feines, més formació.
Més formació i un espai que, com bé dèiem ara fa uns moments, acull més de 700 persones en un curs, que no és poc, eh? Déu-n'hi-do,
eh? No és pas poc.
Doncs nosaltres només recordar que a partir del dia 13 comença aquest període de preinscripció, que les matriculacions seran al setembre, però que allà poden anar, doncs, suposo, a demanar informació, no?, allà mateix a l'escola.
Sí, tenim oberta secretaria tots els dies a la tarda i dijous al matí, i per qualsevol informació es poden adreçar allà al taulell o trucar per telèfon.
Doncs a Montse Fisas, cap d'estudis de l'Escola d'Adults Jaume Tusset, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres recordem que poden trobar també tota la informació pel tema de preinscripció escolar de cara al proper curs a l'apartat de preinscripció escolar de la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info. Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenté. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb els titulars esportius en futbol sala, el títol en joc a l'última jornada.
Aquest dissabte el Ripollet jugarà l'últim partit de la pista de les Plugues, però esperant que el líder del Sant Feliu perdi a casa contra l'equip de la Xarxa, ja que sols el separen dos punts. L'equip entrenat per Òscar Bayón va perdre l'oportunitat de ser el campió al perdre per sorpresa el dissabte passat contra l'equip del Castelldefels per 3-4 amb un equip que ocupava els últims llocs de la classificació. Tot i sabent que el líder ja havia perdut. Tot depèn d'aquesta jornada. El segon lloc ja el té segur.
I okay, el Ripollet rep el líder.
És també l'última jornada per un Ripollet que jugarà contra l'equip que pot ser campió de Lliga, com és l'equip del Bertino de Barcelona. Els homes de Josep Francesc ja han fet els deures. Jo crec que malament, ja que s'esperava que aquesta temporada es podia aconseguir pujar a la primera catalana. Finalment quedaran al lloc número 8 de 14 equips. La lluita entre aquest encontre és per guanyar el líder. Serà a la lluita entre dos jugadors del Ripollet per veure qui guanya el trofeu d'Infosport, ja que està entre Pol Sicard amb 22 gols i Gerard Aran amb 20 gols. El problema que tindran és que es trobarà al davant a un dels porters menys golejat de la Lliga.
I acabem parlant del tenis taula, campionats de Catalunya a Calella.
La setmana passada es va ser a Olot, on es va celebrar una part dels campionats de Catalunya, i fou per les categories infantils i sub-23, on el tenis taula va guanyar 11 medalles, entre elles el títol de campions de Catalunya per equip infantil femení. Aquest dissabte es disputarà a Calella i les proves seran per les categories aleví i juvenil en presència del tenis taula Ripollet, tant per equips com per individuals.
Hi haurà avui algun convidat a l'Infosport?
Avui fem, aquesta setmana i l'altra, fem un resum de tots els que han passat per aquí a la ràdio.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda el programa Infosport amb el nostre company Ramon Argenté. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Després d'uns dies una mica grisos, en què la pluja no s'ha atrevit a fer acte de presència, per aquest cap de setmana ens espera molt de sol i temperatures estiuenques. Els termòmetres pujaran durant tot el dia i podrien arribar fins als 30 graus.
I fins aquí l'info d'avui divendres 4 de juny de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i us parla Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb el tema musical My Last Desire del grup local de rock duo Hard Dreams, que per recordar que aquest vespre a les 9 començarà el programa especial de 25 hores de Viaje al Reino del Metal, conduït pel nostre company Paco González. Felicitats. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Trust. Ooh.